Sí, doncs, bueno, avui entrevistarem, saps a quin trist traiem avui?
A veure, digues, digues.
A la Susana Arasa.
Ah, aquest cognom em sona.
A la Susana Arasa, directora de comunicació de l'Escola de Negocis IES, que ens parlarà per què serveixen les escoles de negoci i quin és el seu futur, saps?
Doncs molt bé, bona tarda, Susana, i benvinguda al nostre espai.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Per cert, que avui Daniel Arasa, el teu pare, presenta un llibre a Foment del Treball titulat El mundo es de los que madruguen. Espero que hi arribis a temps de la presentació.
A veure
si pot ser. Haurem de córrer una mica. Bé, com a directora de comunicació de l'Escola de Negocis de l'IES, que segueix la metodologia del CAS, continua sent útil aquesta metodologia perquè amb el temps hi ha milions de casos i tot es fa més complex. Parlem de cas, entès com a exemple, no? Els casos, no? Les històries de negoci.
Doncs mira, efectivament, com dius, tot s'ha fet molt complex. El món de l'empresa cada vegada va més de pressa. Ens estem trobant molta complexitat que no ve només de la tecnologia. Tothom estem pensant ara amb la tecnologia, amb el xat GPT, i què està canviant, que és així. Però hi ha moltes coses que cada vegada s'estan accelerant i que estan complicant la vida de la direcció d'empreses, dels directius. Aleshores, el mètode del CAS, que és aquest que parlem aquí a l'IES, el que fem és ajudar els directius a posar-se en situació. Se'ls ensenya una situació de negoci, un cas real. Per cert, el que no sàpiguen, el mètode del CAS té 100 anys. Això es va inventar a Harvard fa 100 anys, just l'any passat es va fer el centenari, i està super molt provat que ajuda molt a desenvolupar el criteri i a entrenar la presa de decisions, perquè tu no vas a escoltar una teoria, sinó que t'exposen una situació on tens una sèrie de dades, un context, tot el que està passant al voltant d'aquell problema de negoci, i els directius s'han de posar la gorra de què faria jo en aquesta situació. Això s'ha demostrat que és molt útil per entrenar. Això és com els pilots, no? S'han d'entrenar amb hores de vol. Doncs els directius s'han d'entrenar en presa de decisions. I en aquest context tan complex que em deies, és més important que mai el tema del criteri. Perquè quan tens molta informació, molta incertesa, com la que estem vivint en aquests moments, aquesta capacitat és crítica. I per això pensem que segueix sent útil.
I tant, jo recordo els meus germans estudiant dret que sempre, per sempre parlàvem dels casos pràctics, no? Per exemple.
El món dels negocis ha tecnificat molt, Susana, i han sortit noves tecnologies, ara la intel·ligència artificial, el qual és un repte pels empresaris, però també per les escoles de negoci, no? És un posar-se al dia d'una manera permanent. Quins esforços ha fet l'IES per aquesta posada al dia?
L'IES té com una pena...
Tu portes bastants anys a l'IES, per tant, has pogut viure aquesta evolució, no?
Exacte. L'IES sempre ha tingut una manera de fer, de constantment renovar-se, innovar, però hem estat fidels en aquest mètode del cas que portem tants anys. El que fem és renovar els casos. Per exemple, ara que parlàvem del xat GPT, avui justament parlàvem amb un professor que ha fet el cas tot just fa un any. Avui s'ha fet l'aniversari del...
Sí, avui és l'aniversari, sí.
Doncs ja tenim el cas, ja s'està impartint a les classes. Què vol dir això? Que constantment hi ha noves situacions, tendències, dilemes de negoci que hem d'anar estudiant, i això es va fent constantment. Per tant, el propi mètode es va renovant. També anem renovant amb altres metodologies. Per exemple, fem servir les simulacions executives. Què és això? Doncs que et posen en una situació de... que tu has de fer com una mena de role play on tu has d'actuar com el directiu. En tenim una, per exemple, durant una setmana els estudiants estan com si estiguessin treballant en un consell d'administració, però treballen amb gent real, amb els bancs, amb els sindicats, amb altres actors, amb els empleats, i se'ls hi posa una situació que pot ser molt crítica.
I prendre una decisió important,
exacte,
potser, no?
I van passant coses en temps real i ells han d'anar reaccionant. Tota aquesta manera de treballar, d'ensinistrar, no? de practicar, és el que fa que els directius estiguin cada vegada més, preparats, no? per prendre decisions. I una de les últimes novetats que tu em deies, no?
de
què estem fent per avançar, perquè això va evolucionant, anem sempre ficant nous formats, noves coses. Doncs una gran tendència que hi ha en el sector de l'educació, també en el de les escoles de negoci, és el que en diuen l'aprenentatge per tota la vida, perquè el lifelong learning. Per què? Perquè ja s'ha demostrat que tot va tan de pressa que cada dia haurem d'estar aprenent coses noves. I així nosaltres ens hem plantejat i hem començat a fer, apoyant amb l'ajut de la tecnologia, oferir formació personalitzada a les persones que han fet ja un programa de dir, escolta'm, què pots necessitar per la teva següent fase, no? I quan tu tinguis un nou repte empresarial, que la tecnologia t'ajudi a dir, doncs mira, aquest curs, aquest programa, aquesta lectura, o sigui, a avançar-se a les necessitats de formació que seran constants.
Sí, o sigui que després d'un programa hi ha un seguiment personal.
Estem treballant amb això, i això ja és, històricament sempre hi havia una miqueta de continuïtat, de sessions, però cada vegada més ens estem adelantant amb material i amb contingut i amb formació.
És com un desafiament als grans canvis, això d'aprendre per tota la vida, no? El long life learning, increïble. Bé, la setmana passada, ara fa uns dies, s'ha fet una reunió molt important a l'IES, Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa. Ens pots explicar, Susana, alguna cosa d'aquesta reunió?
Bueno, reunions en fem cada dia, no? Però...
No, aquesta
és important.
Aquesta reunit els grans capos.
Exacte, això és la Global Alumni Reunion, que és la reunió dels antics alumnes. Nosaltres tenim més de 55.000 antics alumnes arreu del món.
56.000?
Sí.
Wow.
En 136 països, vol dir que ja som una escola molt global.
Perquè no només hi ha l'escola de Barcelona, n'hi ha altres
Exacte.
Països.
Estem presents a cinc localitzacions. Estem a Barcelona, Madrid, Múnich, Nova York i São Paulo. Aleshores, una vegada a l'any congreguem aquesta Global Alumni Reunion, on els citem perquè puguin tornar a casa seva, que l'IES és casa seva, no? I poden formar-se, com anem fent en altres casos, i portem doncs, figures de talla mundial, emprenedors, directius, pensadors, tota mena de perfils, amb una sessió que els ha d'ajudar els alumni a estar al dia, actualitzar-se, però també a retrobar-se. Nosaltres pensem que el tema de que els antics alumnes estiguin junts, que vagin compartint, és un gran valor que té l'escola. Aleshores, en aquesta en concret, vam estar parlant de l'esperit empresarial, de l'emprenedor, amb una filosofia humanista, que nosaltres pensem que això és capdalt.
Ah, això és molt important.
I, de fet, en un moment que tothom està parlant, no, com dèiem, de tecnologia o inclús de crisi o quina serà la cosa nova o si la sostenibilitat, doncs nosaltres hem volgut recuperar un tema que és com essencial, que el directiu ha de tenir un esperit d'excel·lència i d'innovació constant, ha de ser emprenedor, i quines són aquestes claus, i ha de ser un directiu que posa les persones en el centre.
Doncs moltes gràcies, Susana Arasa, directora de comunicació de l'IES, per haver estat aquí al Sense Distància, a l'Economia en Valors. Que vagi molt bé i enhorabona per tot aquest treball.
Moltes gràcies a vosaltres.
De seguida, les notícies.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs a veure, Salvador, quines notícies tenim? Comencem parlant d'aturats, no?
Doncs que els aturats que rebutgin ofertes de feina no cobraran subsidi de desocupació.
Sí, i tant. I és que l'executiu ha pactat, el govern espanyol en Brussel·les, una remodelació del sistema de subsidis per desocupació que lligui el cobrament dels subsidis a l'acceptació de llocs de treball, la recerca activa d'ocupació i la participació en cursos de formació. Són les noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu a canvi dels ajuts del programa Next Generation. Ens comença a sonar això. Concretament, com a part del quart desemborsament d'ajuts directes que Espanya ultima a demanar abans de final d'any, des del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, que dirigeix la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, consideren que aquesta reforma és essencial, diu, per a la consecució del gran objectiu de la Moncloa per aquesta legislatura, que és aconseguir la plena ocupació.
Sí, per això, però la vicepresidenta d'Economia ha tingut una pedra o un ensopec, no?
Sí.
Que és la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha respost aquest dimecres que la reforma del subsidi per desocupació és una competència del seu Ministeri de Treball i Economia Social. I, per tant, la vicepresidenta segona diu que no, però jo dic que sí que ho faran, perquè és un acord que tenen amb Brussel·les.
Clar, efectivament, Brussel·les pesa molt, però ai, les disputes entre ministres sempre han existit, bueno, no només en governs de coalició, sempre han existit.
Sí, però està pactat amb Brussel·les, això.
Efectivament, o sigui, sí, sí.
És difícil, no?
Bé, anem a les pensions.
Sí,
Salvador.
Perquè les pensions pujaran un 3,8 el 2024, en baixar la inflació un 3,2% el novembre.
Perquè el 3,8 és el conjunt mitjà de l'any, es manté l'augment de les pensions segons la mitjana de l'índex de preus al consum, l'IPC, per al 2023. És una previsió. La xifra definitiva es coneixerà el proper 14 de desembre, tot i que, donada la coincidència que acostuma a existir entre l'IPC avançat i el definitiu, ja es poden fer els càlculs, segons ha dit el Ministeri de Seguretat Social.
Sí, de confirmar-se aquests càlculs, totes les pensions, les de jubilació, viduïtat,
sí,
orfandat,
sí,
incapacitat permanent i a favor d'un familiar, pujaran un 3,8% el 2024, tant les més baixes com les més altes, que ja superen el 2024, els 3.000 euros en 14 pagues, segons el Ministeri de Seguretat Social.
Encara més sobre pensions, Salvador?
Sí, la despesa en pensions puja 12.100 milions d'euros al novembre, l'11,5% del PIB, del Producte Interior Brut, i gairebé el 10,9%, o sigui, l'11%, més que el mateix mes del 2022.
Aquest novembre s'han abordat més de 10 milions de pensions contributives, 10.100.000 aproximadament, gairebé un 1,3% més que ara fa un any, a una mica més de 9.140.000 pensionistes. I saltem a una altra notícia sobre pensions, i és que CaixaBank, el BBVA, Santander, Ibercaja i Caser plantegen ofensiva per impulsar les noves pensions.
Sí, CaixaBank i BBVA, Santander, Ibercaja i Caser han dissenyat el full de ruta per impulsar nous plans de pensions i fons de pensió d'ocupació dissenyats pel govern per autònoms, pimes i administracions públiques.
Aquestes cinc entitats són les escollides, de fet, per llançar al gener els nous fons de pensions d'ocupació de promoció pública oberts, en què podrà invertir el seu patrimoni qualsevol pla de pensions d'ocupació, tant els nous, simplificats, com els ja existents.
Si el seu paper en l'impuls d'aquests productes és doble, ja que, com totes les gestores de pensions del mercat, disposen d'una nova oferta, els plans de pensions d'ocupació simplificats, per oferir als clients. Aquest nou producte compta amb més beneficis fiscals des de l'aprovació de la reforma del 2021 i, com indica el seu propi nom, la tramitació és més senzilla per fer-los més accessibles.
I un últim apunt, perquè no tenim temps per més, és que Telefònica Espanya ha plantejat als sindicats un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per uns 2.500 treballadors. La segona reunió entre l'empresa i els sindicats té lloc aquest mateix 30 de novembre, aquest mateix dijous. Bé, veurem com acaba això.
Sí, però es tracta del primer ERO que planteja Telefònica des del 2013. Llavors el procés es va saldar amb la sortida de 6.830 treballadors.
Gràcies, Salvador. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Fins aquí l'Economia en Valors.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Hem arribat al final d'aquesta edició de Sense Distància, dins l'octava de Nadal, dins la setmana nadalenca, en què per a molts de vosaltres l'activitat segur que serà molt diferent. El ritme del dia, els horaris i tota la vivència d'aquestes festes. Gràcies per la vostra companyia. Ja sabeu que ens podeu seguir cada dia, també aquesta setmana, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda per Ràdio Estel. I a 8:15 del vespre i a les 12 de la nit per Ànima Estel, també a la repetició de les 6 del matí, sempre amb els continguts del dia abans. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Has escoltat la repetició del programa Sense Distància.
Ràdio Estel.
Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Quan van complir-se els dies que manava la llei de Moisès, referent a la purificació, portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la llei del Senyor. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós, que esperava que Israel seria consolat. I tenia el do de l'Esperit Sant. En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber que no veuria la mort sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar, doncs, al temple, guiat per l'Esperit. I quan els pares entraven amb l'infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la llei, el prengué en braços i beneí Déu, dient: «Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en pau, com li havies promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per presentar-lo a tots els pobles. Llum que reveli a les nacions, glòria d'Israel, el teu poble». El seu pare i la seva mare estaven meravellats del que es deia d'ell. Simó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: «Aquest infant serà motiu que molts caiguin i molts s'aixequin a Israel. Serà una senyera que trobarà contradicció, i a tu mateixa una espasa traspassarà l'ànima. Així es revelaran els pensaments amagats al cor de molts».
El comentari de l'Evangeli d'avui ens l'ofereix mossèn Alfred Sabater, canonge de la Catedral de Barcelona.
A l'Antic Testament, la dona que donava llum era considerada impura i estava obligada al precepte legal. Ara bé, en Maria no fou l'home, sinó l'Esperit Sant qui va infondre el germen immaculat en el seu sí inviolable. Tant Maria com Crist, perquè ens veiéssim lliures del jou de la llei, es va voler sotmetre voluntàriament a les prescripcions rituals. Van presentar l'ofrena dels pobres, dues tórtores o dos colomins. I així, el Senyor, essent ric, es va dignar a fer-se pobre. El colom estima la senzillesa i la tórtora la castedat, de manera que si perd la seva companya, no torna a buscar-ne una altra. Per això s'ofereix una tórtora i un colom al Senyor en holocaust, perquè el tracte senzill i honest dels fidels és un sacrifici agradable a la seva justícia. De la mateixa manera que l'ànima i el cos consta en l'home, el Senyor demana dues classes de sacrificis, la castedat i la mansuetud, de cos i d'ànima. A més, el colom vola en companyia d'altres, representa la vida activa. La tórtora agrada de la solitud, representa la vida contemplativa. El testimoni del naixement del Verb Diví encarnat, a més dels àngels, pastors, mags, també ho fou de Simeó, representant els justos i els ancians. Simeó no esperava la felicitat mundana per a la consolació d'Israel, sinó la veritable llum de la veritat que li havia estat revelat. Desitjava de lliurar-se de la presó del seu cos per començar a viure en Crist. Simeó anomena Josep pare del Salvador, no perquè fos el seu pare carnal, sinó que era considerat com a pare per tots per conservar el bon nom de Maria, ja que l'havia adoptat com a propi. L'espasa que anuncia Simeó és profecia del dolor de la Mare de Déu per la passió del Senyor. I així també es produïa contradicció entre uns que confessaven Déu a la creu i altres que l'insultaven.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, De dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen is Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice to know to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home.
The door is always open, the neighbors pay a call, and Father John, before he's gone, will bless the house and all. How grand it feels to click your heels and join in the fun of the jigs and reels. I'm handing you no blarney, the likes you've never known. Here's Christmas in Killarney with all of the folks at home.
Christmas in Killarney is wonderful to see.
Listen to my story and I'll take you back with me. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen.
It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe.
And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home.
The door is always open, the neighbors pay a call.
And Father John, before he's gone, will bless the house and all.
How grand it feels to clink your heels and join in the fun of the jigs and reels.
I'm handing you no blarney, the likes you've never known.
It's Christmas in Killarney with all of the folks at home.
The door is always open, the neighbors pay a call, and Father John, before he's gone, will bless the house and all.
How grand it feels to click your heels and join in the fun of the jigs and reels.
I'm handing you no blarney, the likes you've never known. Is Christmas in Killarney with all of the folks at home.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. The prince are right here.
Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some.
Someone bring some right here
and a Happy New Year.
Tinguem unes bones festes per tot, unes bones festes. Tinguem unes bones festes,
salut i molt d'anys. Presents i cançons, valents i torrons, que tinguem tots junts, salut i molt d'anys.
Tinguem unes bones festes per tots, unes bones festes. Tinguem unes bones festes,
salut i molt d'anys.
Salut i molt d'anys.
Salut.